Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a la vostra COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Gràcies, Carlos. I anem a parlar d'unes quantes coses, si us sembla. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I parlem del treballar per ser pobres. Què us sembla per començar? És una qüestió que, malauradament, les xifres... Com canvien les qüestions socials, eh? Les xifres de l'atur, és veritat que baixen. Estem en una bona situació, l'economia va bé, hi ha una previsió de creixement econòmic d'Espanya, però les coses no són tal com semblen així, a primera vista, no? S'ha fet la primera edició de la radiografia INSOCAT. Què és això? És una radiografia elaborada per les entitats catalanes d'acció social a partir de les dades de l'enquesta de condicions de vida. I arrel d'aquesta edició es demostra que la pobresa es cronifica a Catalunya, malgrat treballis. És que aquí està la part curiosa de tot això, eh? Que és per fer un què, per no plorar. Mireu, prop d'una quarta part de la població, al voltant d'un 1.400.000 persones, o 390.000, per quin, viu en risc de pobresa o exclusió social. 1.400.000 persones. És un percentatge que es manté en xifres molt similars des de fa més de 10 anys. I això està aquí, clavat, que no es mou. De fet, aquest estudi ha posat el focus en que la reducció de l'atur, i és aquí el què tot, encara més, en els darrers 10 anys no s'ha traduït en un major benestar social dels treballadors. I està això, la gran frase, treballar per ser pobre. És a dir, que la taxa d'atur, que ha baixat per la darrera dècada, no porta doncs, aparellada o de la mà una reducció de la taxa de pobresa o del risc de pobresa. Bé, una de les causes, és que hi ha moltes. Aquí, si posem a rascar, trobaríem unes quantes coses. Però segurament la que encapçalaria tot seria el preu de l'habitatge, que els salaris no compensen en absolut. Sergi Tor, bon migdia, benvingut.
Hola, bon migdia, José Miguel.
I això de treballar per ser pobre és una d'aquestes ironies tremendes, eh?
Sí, evidentment se treballa, se té un sou, però després has de tenir en compte el cost de la vida de les necessitats bàsiques, no? I aquí és on es produeix el desequilibri. Tu acabes de dir, la taxa d'atur està més baixa que mai. En aquest febrer del 2025, les últimes dades oficials, són les millors dades des del febrer de l'any 2008. És a dir, les millors dades des de fa 17 anys. Concretament, a Catalunya es va tancar el febrer amb 334.321 persones a l'atur i majoritàriament el sector poblacional que està més a l'atur són les majors de 45 anys, amb 195.000 persones. No? La taxa interanual ha baixat un 3,2%. Com dèiem, se treballa més que mai en els últims 17 anys i, a més, el salari mínim interprofessional del 2025 és el més elevat. Es situa en 1.184 euros bruts en 14 pagues, el que significa un ingrés mínim de 16.576 euros bruts l'any. On tenim l'habitatge? Doncs amb els preus. S'han disparat els preus amb aliments bàsics de l'alimentació, progressivament, tot i la inflació ha anat baixant, però els preus han anat augmentant, i sobretot els preus de l'habitatge que es troben disparats. Posem hores d'ara les dues situacions, lloguer i compra. Amb lloguer, febrer del 2025, el lloguer ha augmentat d'un 12% a Barcelona i Lleida, 4% a Girona, 3,2% a Tarragona. Sempre serien dades a provincial. La mitjana catalana del preu de lloguer es situa amb 18,50 euros al metre quadrat. Barcelona lidera amb 20,58 euros al metre quadrat, Girona amb 14,39, Tarragona 10,36 i Lleida 8,8 euros al metre quadrat. Però si anem a la compra, el metre quadrat continua disparat. La mitjana catalana es situa a 2.615 euros al metre quadrat de compra a Catalunya. És a dir, es treballa més que mai. Segon punt, el salari mínim interprofessional és més elevat que mai, però el punt de les despeses ens posen doncs en una situació complicada. Balanç, cada cop són més els treballadors que han d'encadenar feines per arribar a fi de mes.
I ja només això, sinó què passa quan es combina estudis i feina per treure uns diners? En principi, una feina temporal doncs podria ajudar-te fins i tot a estalviar o emancipar-te, però dona per això, en parlem amb l'altra cara, els estudiants que estudien i treballen, i tenim un que precisament ho enfoca d'aquesta manera, es diu Adrián Malagón i està estudiant un cicle superior d'esports i treballa. Adrián, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Adrián. ¿Tú, cuántos años tienes, Adrián?
21.
Estás
para cumplir 22.
Para 22. Estás estudiando ciclo de deportes, ¿correcto?
Exacto, sí.
Y bueno, supongo que entre medio vas encadenando trabajo. ¿Cómo son estos trabajos? ¿Cuándo te planteaste empezar a combinar los estudios con un trabajo?
Bueno, pues todo empezó cuando recién cumplí los 18, que, bueno, pues decidí por mi parte, pues en vez de que mis padres me den dinero, pues quería ganarlos por mi propia mano, tener ese dinero que he ganado por mi propia mano.
Sí.
Y entonces, pues recién cumplí los 18, compaginé el bachillerato con un trabajo de Consum en Plaza España,
¿sí?,
en el que estaba. Y luego poco a poco dije, bueno, mira, tengo mi dinero, tal, así que voy a seguir compaginando esto.
¿Y no has dejado nunca de estudiar?
No, no he dejado nunca de estudiar. Ha sido año tras año trabajando y estudiando. ¿Y? En verano, Navidades, Semana Santa, todo.
¿Cuántos trabajos has ido combinando? Empezaste con este que me estabas comentando, a los 18. ¿Cuántos trabajos? Dime.
O sea, ¿cuántos trabajos tenía en total o cuántos
En total y cuántos vas combinando, sí.
Iba a ir combinaba uno, porque dos ya es imposible compaginarlo.
Sí.
Y en total diría que he tenido unos cinco o seis trabajos.
¿Por qué ha sido temporal? ¿Ninguno te has podido quedar fijo o cómo va el tema?
Claro, en uno sí que tenía la oportunidad de quedarme fijo, pero por tema escolar los horarios no me coincidían. O sea, la empresa me dio la oportunidad de poder quedarme fijo.
Sí.
Pero los horarios escolares no me lo permitían, entonces pues les dije que lamentablemente no podía quedarme en la empresa.
Ya. Yeah.
Pero claro, una vez estás estudiando, a no ser que sea trabajo hostelería,
¿sí?,
es muy complicado que te compaginen los horarios con los estudios.
De acuerdo, pero por lo que veo tú estás dando preferencia a los estudios por delante de un trabajo.
Exacto,
en este caso, como
exacto,
decías, ¿no?
Considero que es lo que se tiene que hacer, dar preferencia primero a los estudios antes que al trabajo.
Igual soy indiscreto ahora, ¿eh? Si no me quieres responder no me respondas, pero ¿para qué te da lo que ganas?
Pues
para
sobrevivir,
para por ejemplo, para independizarte. No.
¿Qué va? No. ¿Qué va? Es que no te da ni para un cuarto para poder independizarte.
Joder, pero bueno, al menos te da para, yo qué sé, salir, para comprarte tus cosas, ropa,
antes,
si quieres salir a cenar, para esto sí, ¿no?
Exacto, pero comprarte una ropa, un pantalón al mes, tampoco más.
Joder.
Sí.
¿Cómo está el tema?
Así de duro está la cosa.
¿Cómo está el tema, Adrián? Bueno,
sí.
Adrián, oye, ¿y tú dónde quieres llegar? O sea, cuando... porque claro, todo esto entiendo que son trabajos temporales para compaginar,
exacto,
para complementar el dinero que me has explicado. Pero
exacto,
cuando te saques los títulos y tengas todos los títulos necesarios y ya la etapa de estudiar quede más al margen, ¿en qué te gustaría trabajar? ¿Dónde quieres llegar?
A ver, yo ahora mismo estoy estudiando el ciclo de superior de deporte, que es algo que es mi sueño y mi pasión. A mí me gustaría poder ser entrenador personal, poder formarme también en nutrición, estar especializado en gente con alguna discapacidad, que le pueda entrar que le pueda hacer un entrenamiento personal, o si no también, eso sería ya un sueño ya extremo, es que entrar en la Policía Nacional, compaginar los entrenamientos personales con la Policía Nacional.
Bueno, pero ¿por qué un sueño extremo? No lo es, ¿no?
Sí, pero ahora mismo está complicado.
Bueno, pues...
Hay mucha demanda, pues está complicado.
Pues oposiciones ya a luchar por ello. No hay sueños imposibles,
claro.
Puedes intentarlo.
Pues,
vamos a ver, esto adelante, hombre, no lo veo tan
claro,
extremo.
Sí.
Pensaba que ibas a decir una barbaridad, pero no...
No.
Digo, a ver,
no,
un sueño extremo, me has dejado un poco
si
así,
pongo,
digo, a ver
si
qué me dice.
Lo hago.
Ah, por eso digo que caray, con esta fuerza de voluntad que tienes de compaginar trabajos y estudios, si te pones
sí,
lo haces.
Es duro, es bastante duro. La gente piensa que no, pero es muy duro.
No, es duro, porque... ¿qué tiempo te queda libre? Que no tengas ganas de ponerte, pues, en el sofá, mira, a ver una peli, me refiero.
Ahora mismo, en el ciclo superior, tienes que hacer unas ciertas horas de prácticas.
Sí.
Y ahora mismo, por ejemplo, estoy de mañana de ciclo, por la tarde de prácticas hasta las 8. Luego, pues, me voy a mi gimnasio y luego al fin de a trabajar.
Adrián Malagón, oye, muchísimas gracias por la charla que has tenido con nosotros y por explicarnos este pellizco de tu vida, muy amable.
Nada, a vosotros por darme la oportunidad, hombre.
Doncs, ja veia, no, i bueno, ben donada l'oportunitat, de fet, l'oportunitat l'estàs treballant tu mateix. I clar, va en funció de la persona i del jove, que faci aquesta combinació, però és un reflexe que no només del que parlàvem amb el Sergi Tor, de que treballa per ser pobre, sinó aquesta combinació dels estudiants, dels joves, que volen tenir aquesta oportunitat d'emancipació després de la feina. Bé, hi ha feines que a vegades pues, no donen pel que donen. L'altre dia, ahir ja vam fer un tema sobre la reclamació i l'exigència de les persones amb síndrome de Down per la seva integració laboral i la igualtat d'oportunitats. Després ja parlarem d'un altre tema relacionat també amb ells, i és la prevalència de forma genèrica de possibles malalties del cor en persones que tenen síndrome de Down. De seguida en parlem de tot això a INSCOR. I és que INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, també ells parlarem d'aquest tema, i a INSCOR, cuidant del teu cor, doncs realitzen consultes cardiològiques, tots els estudis necessaris, ja ho sabeu, i a més, t'ofereixen aquesta sanció ràpida i programen la teva visita per quan realment ho necessitis, de forma ipso facto. M'ha quedat bé, això. InscorBCN.com és la web. InscorBCN.com. Allà trobareu tota la informació. Ja sabeu, INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, i amb ells de seguida parlem de tot això, de com afecten aquestes malalties cardíaques a les persones amb síndrome de Down, i en parlem de seguida aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La lista de Schindler, La sirenita, Frozen, Forrest Gump, El regreso de la momia, Animales fantásticos, Star Wars y muchas más. 30 de marzo, La Auditori. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media luna.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues por mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa uns dies va ser el Dia Internacional de la Síndrome de Down, on hi havia moltes coses, on precisament aquestes persones reclamaven, entre d'altres coses, una igualtat d'oportunitats, igualtat davant de la salut, igualtat davant de tot i, sobretot, inserció. Però què hi ha de la seva salut? Què hi ha del seu cor en aquestes qüestions? De fet, una de les característiques és que les persones que tenen síndrome de Down acostumen, no totes, però hi ha una norma generalitzada que acostumen a tenir problemes d'acord. Això és el que diuen. Doncs en parlem de tot això i tenim el lloc ideal per parlar d'aquest tipus de situacions i és el INSCOR, que és l'Institut de Salut Cardíaca de referència a Catalunya. I parlem amb el doctor Matías Gay. Matías, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días a todos, buenos días a la audiencia.
Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es precisamente sobre esto que se dice, ¿no? ¿Por qué las personas con síndrome de Down suelen tener problemas de corazón?
Bueno, acuérdense que el síndrome de Down es un problema genético, obviamente altera muchas de las estructuras del cuerpo, y una de esas es obviamente el corazón. Obviamente estas personas al nacer, como muchas personas con síndrome de Down, tienen un corazón que no se ha formado del todo bien, y de hecho casi la mitad de ellos presentan algún problema en el corazón desde el nacer. Y como hoy en día, bueno, viven mucho más que antes, gracias a los avances médicos, también pueden tener problemas cardíacos cuando son adultos. Por eso es muy importante también controlar su corazón durante toda su vida.
Claro. ¿Qué tipo de problemas del corazón suelen ser los más habituales?
Bueno, los más comunes tienen que ver con eso, con una formación anormal del corazón. Pueden generarse agujeros en las paredes del corazón que separan las cavidades del corazón, o fallas en algunas de las válvulas, que son como las puertas que controlan el paso de sangre dentro del corazón. Y esto puede hacer que el corazón trabaje más de la cuenta, y si no se detecta a tiempo, podría tener complicaciones. Esto, por eso es muy importante también que sean revisados por un cardiólogo desde bebés, y también cuando son adultos.
¿Qué señales son las que pueden hacer sospechar de que hay un problema? De corazón,
bueno,
claro.
Sí. En los niños pequeños puede ser que se cansen mucho al comer o al llorar, también esto de ponerse azules, pueden respirar muy rápido, pueden sudar mucho, que se les pongan los labios en las manos de color azul, como había dicho anteriormente. Y en los adultos son más síntomas generales, por ejemplo puede aparecer la fatiga, puede ser la dificultad para hacer un ejercicio. Un ejercicio leve también tiene, no necesariamente un ejercicio de alta intensidad, o incluso la hinchazón de las piernas. Obviamente si se nota algo así, es clave acudir al médico en primera instancia y obviamente revisar el corazón.
Bueno, tú eres cardiólogo, Matías. ¿Qué papel tiene el cardiólogo en la vida de las personas con síndrome de Down?
Bueno, obviamente como todo cardiólogo nos encargamos de cuidar el corazón. Y en estas personas es muy importante que los vea uno, tanto los cardiólogos infantiles como nosotros los adultos, para detectar cualquier problema a tiempo. Pero bueno, no solo de pequeños, también de mayores necesitan controles regulares porque algunos problemas pueden aparecer o reaparecer en la adultez y el cardiólogo estará presente en todas las etapas de la vida.
Pues doctor Matías Gay, cardiólogo de INSCOR, el centro de referencia en salud cardíaca de Cataluña. Oye, muchas gracias por esta charla que has tenido con nosotros y por todas estas explicaciones que nos has dado. Muy amable.
Pero por favor, un gusto y gracias a ustedes por escuchar.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait.
Ahir va saltar una notícia que ens va deixar a tots una mica perplexos, bocabadats. Es va reaccionar molt ràpidament, també s'ha de dir de tot això. L'Institut Català de la Salut va plantejar incentius a la plantilla dels CAPs, el Centre d'Atenció Primària, per donar d'alta pacients a proposta de mútues laborals. Bé, això d'entrada ja dius... ¿Cómo? Ja te pones ojiplático... i no acabes d'entendre el què. No sé si és una qüestió, bàsicament, de l'augment de l'absentisme laboral, no sé si és un augment de... No sé exactament el per què. De totes maneres, el plantejament deixa clar, i això no cal que entri aquí ningú, que va contra directament l'ètica. Directament. Contra l'ètica, metges, pacients. Directament. directament. De fet, l'Institut Català de la Salut va dir que és una mesura que estava en procés de definició. Els sindicats, evidentment, se'ls va anar a tirar a sobre, ja van llançar de tot perquè, bàsicament, anava en contra aquesta mesura de la bona praxi professional. Imagineu, t'estan donant d'alta el teu metge per un incentiu a proposta de la teva mútua. Ja és fort, ja és fort. Total, que al final van recular. Van dir, no. Van veure la tempesta, van dir, no, mira, que tot això al final no ho farem. Però com s'ha arribat a un anunci així? Com s'ha arribat a una proposta així? És una qüestió de globus sonda? És una qüestió de que després ens trobarem amb això, amb altres paraules, però de la mateixa manera? No estem parlant de qualsevol cosa, eh? No estem parlant de qualsevol cosa. Doncs en parlem precisament amb un dels sindicats, amb una de les institucions que ha reaccionat davant d'aquest anunci, que és la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, i parlem amb el senyor Jordi Mestres, que és vocal de la Junta de la CANFIC. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. No sé quina opinió teniu al CANFIC, suposo que és aquesta, no? És una mica escandalós, això.
Bé, al final és el que hem dit moltes vegades, no? Els incentius que es donen a moltes empreses, a molts sectors professionals, no han d'anar alineats amb el que comentaves, no? Al final, el que no pots és, perquè és pervertir una eina que existeix i que es fa servir, però per millorar aspectes clínics i millorar, doncs, aspectes que vagin en benefici del pacient, no? No en fiscalitzar, en aquest cas, el tema de les baixes. S'ha de contextualitzar, perquè no és que hi hagi un incentiu per donar altes, sinó és donar un incentiu per donar altes que hagi proposat la mútua laboral, no? El matís és aquest. I això és important. Les mútues laborals tenen una funció molt important i a vegades ens poden ajudar a prendre decisions, perquè ells valoren els professionals de medicina del treball en relació amb la feina que ha de desenvolupar aquell treballador i ens poden ajudar a nosaltres a poder decidir, perquè coneixem el context general i global del pacient, a decidir, doncs, aquella baixa es pot allargar o es pot esforçar o es pot donar. Però és una eina que ens pot ajudar, no que ens, d'alguna manera, ens obligui, ens posi el foco a donar l'alta, no? Jo crec que aquest és el matís important.
Clar, a partir d'aquí, saps, això té farum molt de... Si fos Yankee, si això vingués dels Estats Units, si fos política Trump, t'ho creuries, perquè és molt, molt política de voracitat capitalista, és a dir, de sanitat privada, bàsicament, de guanyar diners per sobre de la salut de les persones.
Sí, aquí la qüestió és, i que tampoc ens podem oblidar, a Espanya tenim un problema, diuen, amb el tema de les baixes i l'absentisme. Llavors, si realment aquest és el problema, bueno, doncs que es quantifiqui, jo crec que les dades oficials les deuen tenir, i que s'intenta abordar des d'una altra via. Primer, per entendre el per què hem arribat a aquesta situació. Jo crec que aquí ens estem saltant passos i anem a solucions dràstiques. Jo crec que entremig hi ha coses que s'han de valorar, que afecten en molts aspectes, eh? Mercat laboral, situació salut emocional, que se n'ha parlat moltíssim de les persones, el problema de la conciliació, etc. No? Per tant, jo crec que les causes de tot plegat són múltiples, no és una única causa, no? I també cal diferenciar un aspecte important, i és que una cosa són allò que en diuen l'absentisme per baixes curtes i després les de llarga durada, no? Que jo crec que són coses diferents i que no es poden totes posar sota el mateix paraigua.
Sí, però no és manera d'abordar-ho amb una normativa així. Tu creus que té continuïtat? Tu creus que pot haver estat un globus sonda per veure com es reacciona, per variar-ho d'alguna manera, per reintroduir-ho d'alguna altra forma, amb altres paraules?
Bé, això és com l'aigua, buscarà la via d'arribar al mar, perquè sí que és veritat que ja s'ha anat parlant durant molt de temps la problemàtica de les baixes en aquest país i s'intenta fer aquest abordatge, perquè realment doncs hi ha molt de soroll en relació amb aquest tema. Ara, quin serà l'abordatge final? Jo crec que aquest no el serà, perquè a més això generava molt malestar inclús amb els professionals, perquè els posa en una situació molt complicada, no?, de desconfiança amb els seus pacients, amb els que han de mantenir una relació, allò que en diem que és característica de l'atenció primària, no? Per tant, és com que nosaltres ens fan fer de jutges i d'executors una cosa que no sé si és el nostre paper aquest, no? Per tant, jo s'ha de vigilar perquè es trenca la confiança amb els teus pacients.
Bé, això d'entrada ha quedat en res, o això sembla, no? Jordi?
Bueno, l'entrada jo crec que hi ha aquest anunci de retirada. Jo crec que, bàsicament, el que no pot ser és que es posi aquest indicador, que és un indicador que té més funció econòmica dintre del que són els indicadors de qualitat assistencial. Nosaltres som metges, el que hem de fer som clínics, i al final el que hem de fer és prendre decisions basades en la clínica, basades en l'atenció amb la persona, no basades en un problema que probablement no l'hem de solucionar nosaltres, que és el que deia, no? Probablement s'hauran de sentar tots els actors implicats, no? Perquè aquí les patronals tenen segurament molt a dir, també deuen haver exercit les seves pressions, hi ha tot el sistema de mútues laborals, hi ha el problema de l'administració, i després hi ha tots els professionals. Per tant, tothom, segurament hi haurà d'haver un moment que això es planifiqui i es vegi doncs, per on es pot doncs, millorar en aquest aspecte, si aquest és un problema com diuen que és.
Doncs senyor Jordi Mestres, vocal de la Junta del CANFIC, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, escolta, moltes gràcies per aquesta xerrada i per les vostres opinions, molt amable.
A vosaltres, gràcies.
A vegades un pensa, quan parla d'aquests temes, en sèrio, a vegades pensa que quan es fan aquests anuncis així a la babalà, és que no hi ha nadie al volante. A vegades és la sensació, o que hi ha una imprudència tremenda, o una imprudència important a l'hora de dir en funció de quines coses, sense mesurar la gravetat. Perquè igual no volien dir això, o volien dir d'una altra manera, com aquesta lluita contra l'absentisme, o valorar-ho... Però, ostres, és que si ho dius d'aquesta forma i ho planteges d'aquesta forma, tenim un problema greu de comunicació, Un problema greu de comunicació important, Va, de seguida en parlarem de més coses. Parlarem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Xafepol de Mossos d'Esquadra, i en parlarem de la detenció d'una dona que ha intentat estafar més de 500.000 euros en criptomonedes. De seguida sabrem com ho ha fet i de quina manera ho ha fet. Però abans d'arribar a això, continuem parlant de salut, continuem parlant de sanitat i de seguretat en la sanitat, i parlem amb el Centre Mèdic Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias.
Oye, yo te quiero preguntar por una cosa.
Dime.
Que me expliques qué es y por qué hay que tener cuidado con esto, ¿no? Es la metformina. ¿Qué es la metformina? ¿Para qué se aplica y por qué hay que tener cuidado?
Vale, la metformina es un fármaco antidiabético oral. ¿Qué significa? Que es un medicamento que se usa en las personas que tienen el azúcar alta y que se toma por boca, porque muchos de los oyentes sabrán que también hay pacientes que tienen una diabetes, digamos, más grave, que necesita tratamiento con insulina de varios tipos. Pero aquí hablamos de medicamento que se toma por boca. Pues bien, la metformina tiene una principal indicación, que es el paciente diabético, es decir, cuando hay un paciente que sus niveles de azúcar de manera persistente en el tiempo no se controlan, bueno, pues se lo tienen que poner porque resulta que su páncreas no funciona adecuadamente.
De acuerdo.
¿Por qué digo que hay que tener cuidado con la metformina? Porque de la misma manera que en alguna ocasión hemos hablado de las famosas plumas, estos inyectables, que voy a decir los nombres, Ozempic, Saxenda, Wegovy y Mounjaro, ¿vale?, que son el mismo perro con diferente collar, exactamente igual, estas plumas se utilizan con la indicación de adelgazamiento, cuando son medicamentos destinados a pacientes diabéticos, pues bien, hace unos años también se empezó a dar esta sustancia, la metformina, en personas para perder peso, es decir, no en pacientes diabéticos que además eran obesos, no, en personas para perder peso. Y que además, en algunos casos en mujeres, porque se puede usar indistintamente en hombres que en mujeres, en algunos casos en mujeres se podían encontrar algunas alteraciones hormonales a nivel ginecológico, como podían ser los ovarios poliquísticos o la endometriosis. Entonces, ¿a dónde voy? La metformina no adelgaza. De hecho, hay muchas personas, porque a nosotros nos llegan al centro, que han comprado este medicamento para empezar a perder peso, o se los ha dado su médico también, en algunos casos, y entonces estas personas, pues bueno, se han puesto a tomar el medicamento y han conseguido perder los 3-4 primeros kilos, a lo mejor de 20, ¿vale? Porque es quien le sobraba los 3-4 kilos tomando la metformina, ni tan siquiera lo han perdido, ¿vale? Entonces han empezado a tomar un medicamento con una indicación precisa, para algo que no tiene indicación. Entonces, ¿esto a qué conduce en el tiempo? Pues si una persona de manera indiscriminada, sin un rigor médico, sin una indicación médica, busca este medicamento para perder peso, se va a encontrar con dos cosas: que no va a conseguir la pérdida de peso que realmente busca, y en segundo lugar, que puede generar a la larga un páncreas perezoso, porque claro, se le está dando un medicamento que dice el páncreas, bueno, pues si tú ya me lo das, yo ya no necesito.
Yo no lo hago, no lo fabrico.
Exacto, de acuerdo. Entonces, es muy peligroso que para la pérdida de peso se sigan buscando procedimientos milagrosos, procedimientos que no suponga un cambio de estilo de vida, un control de la alimentación. Es decir, lo que hay que hacer en definitiva para conseguir bajar peso y para conseguir que una persona, ya sea con sobrepeso o con un cuadro de obesidad grave, deje de tener ese problema para siempre. Entonces, he querido lanzar este cuidado con esta sustancia porque perder peso debe significar mejorar nuestros niveles de salud desde el primer momento que tomamos la decisión de perder peso. Si para perder peso tenemos que poner en peligro nuestra salud, no nos merece la pena. Entonces, por favor, acudan a un profesional médico, acudan a una persona especializada en el tema de la pérdida de peso y busquen procedimientos que vayan destinados a esos cambios, a ayudar al paciente en definitiva, a que los cambios que tenga que hacer sean lo más llevadero posible y que siempre mejoren su salud desde el inicio.
Sorprendente que haya médicos que lo receten.
Hay médicos que lo recetan, pero cada vez más son los médicos que lo recetan en los casos donde está indicado. Es decir, si yo tengo un paciente diabético y tiene un cuadro de sobrepeso y tiene un cuadro de obesidad, pues se va a dar la metformina. Pero la metformina, claro, no se va a dar simplemente con el objetivo de pérdida de peso. Se va a dar con un primer objetivo, que es controlar el azúcar. Y luego, además, el médico le va a poner a esta persona, a este paciente, le va a poner una dieta, le va a dar recomendaciones de estilo de vida, y todo ello lo que va a ayudar a regularle sus niveles de azúcar y hacerle bajar peso, pero no solo la metformina.
Bueno, no, eso hacía referencia a que médicos lo receten con el primer objetivo de perder peso. A eso hacía referencia la pregunta.
Exacto.
Pues en el Centro Médico Estético Starbene saben aconsejarte, saben darte la solución al problema que tienes. Si quieres perder peso o estética o demás, ya sabes que está el Centro Médico Estético Starbene, llevan un montón de años. El día que la doctora Torrejón haga sus memorias, serán varios tomos de varios miles de páginas.
Son muchos años, pero no creo que haga memorias, sinceramente.
La primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón la podéis concertar en el teléfono, en la web, encontráis toda la información, starbene.es. Ahí podéis concertar esa primera entrevista a través de los medios de comunicación del centro, o el WhatsApp, el 654-300-525, a través de ese WhatsApp también podéis concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Va, que de seguida en parlem d'aquesta dona que està intentant estafar més de mig milió d'euros en criptomonedes, i en parlem de seguida aquí a Herrera Cope, a Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El más fuerte. El más duro. El maestro.
¿Cómo lo saben?
Jack Norris.
Es lógico que así sea.
Delta Force. El domingo por la noche. En 13.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ui, tens un mas lliure exposat que sembla que estiguis dins d'una cova.
No, ja no.
Ah, ja no, veus? Ah, fantàstic, veus? Mira com ha millorat el so. Ara, molt bé, Imma, gràcies, eh? Bé, escolta'm, comencem per aquesta... He flipat aquesta dona. Una dona que ja tenia ordres de detenció vigents, que ha estat detinguda per intentar estafar pràcticament 600.000 euros en criptomonedes, concretament en bitcoins.
Doncs sí, però per sort no li ha sortit bé la jugada. Hem d'anar molt de compte amb aquest tipus d'estafes, perquè són més habitual del que ens pensem. Mm. En aquest cas, la persona detinguda es va reunir amb una parella que era estrangera, com deies, aquí, pretenia sostreure-li bitcoins. De quina manera? Doncs va encarar en un hotel de l'Eixample, no?, per fer una transacció. El que volien era tancar una inversió de criptomonedes de 600.000 euros i es feia, aquesta transacció es feia a través d'un dispositiu electrònic específic per fer-ho, no? Mm. Què va passar? Aquesta dona va intentar intercanviar aquest dispositiu sense que se n'adonessin amb la intenció de cobrar aquests bitcoins en comptes de comprar-los.
D'acord.
A més d'això, pues, si fuera poco, la senyora doncs, va intentar furtar a una d'aquestes dues persones, d'aquesta parella, un dispositiu mòbil que era el que portava i que té doncs, un alt valor econòmic també. Doncs bé, no va aconseguir cap dels dos objectius, van aconseguir retenir, es van adonar, no?, de l'estafa. Aquesta dona va intentar fugir, però la van poder retenir fins que va arribar al patruller i la va detenir. I com deies, no?, la detinguda doncs, li costaven dues ordres judicials de recerca i detenció i també una ordre europea de detenció a Alemanya. Per tant, doncs una bona notícia, no?, que se la pogués retenir i que en aquest cas se la pogués detenir.
Una joia d'alto standing, aquesta, perquè no t'estafava 20 euros, no. Aquesta ja que està famós, vamos a lo grande directament, eh?
Sí, hem d'anar molt de compte amb el tema de les criptomonedes, perquè evidentment porta associades també altres tipus d'estafes, no?, que fins ara doncs, no coneixíem.
Hi ha una altra cosa, i atenció perquè aquesta fa mal, s'ha localitzat una finca, els Mossos d'Esquadra han localitzat una finca irregular a Constantí, Tarragona, amb desenes d'animals sostrets i detinguts, i ja han detingut dos homes que estaven relacionats amb aquesta investigació.
És a dir, sí, que... un d'ells de 72 anys.
Carai! Sí.
Una notícia una mica desagradable, la veritat, eh? Això ha estat, bueno, gràcies a la Unitat Regional de Medi Ambient, a la URMA, de la regió de Tarragona, i també personal del Departament d'Agricultura, doncs, com deies, no?, s'han localitzat animals sostrets procedents de 13 explotacions ramaderes. En aquest cas, el que es feia era, bueno, es feien robatoris amb força, explotacions, i es robaven aquests animals, i en aquests animals doncs, després s'utilitzaven doncs, per ser sacrificats, bueno, eren corders i ovelles principalment, no?, i sense cap mesura higiènica ni cap tipus de control, doncs s'incomplia la normativa per matar i conservar i transportar aquests animals, i tot això era utilitzat doncs, per un restaurant. Llavors, doncs, bueno, s'han relacionat totes aquests animals que estaven, com dèiem, procedents de totes aquestes explotacions ramaderes i, evidentment, doncs, la qüestió que és, no?, el maltractament animal, la manca de mesures higièniques, tot fa que aquesta sigui, doncs, una gran notícia, no?, que s'hagi localitzat aquesta finca irregular a la població, clar, de Constantí, perquè evidentment ja no només pel maltractament animal, que també, no?, que també, però també pel problema, no?, de la insalubritat que pot representar el sacrifici d'aquests animals sense cap tipus de mesura.
I el dany econòmic als ramaders propietaris originals d'aquests animals, clar.
Efectivament.
No sé si tens la dada, perquè igual no la tens, però els restaurants que compraven aquesta carn eren conscients que eren robada o no?
No ho especifica la nota de premsa, la veritat és que no ho especifica, però entenem que no. De tota manera, la investigació continua oberta, per tant, entenem que encara aquí hi ha alguns pics, no, per resoldre.
Per aclarir.
No es descarten més detencions, hi ha una persona investigada, doncs s'haurà de veure tot això.
Clar, però t'imagina que el restaurant és plenament conscient que està comprant aquesta carn robada perquè és més barata, però sap que ho és. Aquí llavors entraríem en una altra dimensió encara més gran, eh?
Sí, aquesta dada
Clar, les coneixem, però bueno, és evident que aquí hi haurà segurament més detencions i amb persones que encara continuen investigades.
Doncs ja veurem que, com acaba aquesta intervenció i si estirant del fil s'arriba o no s'arriba. Tant de bo que no siguin conscients per... Bé, perquè si són conscients aquí ja m'alarmaria encara més. Imma Viudes, portaveu del sindicat Xafebol de Mossos d'Esquadra. Com sempre, moltes gràcies per comentar com nosaltres aquestes dues notícies d'actualitat policial. Molt amable.
Gràcies a tu.
Una abraçada, cuida't molt. Gràcies, Imma. Doncs tela, tu us imagineu, no? A sobre, clar, que més barata la compro. Però jo sé que és robada, però, bueno, ja, si això... Mare meva, a vegades penses, com està el pati i ese meteorito? Passarà cerca el 2032 o no? Bé, estem a punt d'arribar a la una. Continuarem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. I després tornarem per parlar de malalties invisibles, com la fibromiàlgia. Què vol dir amb això? Que una malaltia que no és evident, que no és òbvia, moltes vegades rep la marginació social. En parlarem de tot això i en parlarem de com es lluita amb tot aquest tema. Va, que de seguida arribem a la una i torno de seguida amb aquest tema i molts d'altres. Fins ara.